I seguim a Vilafranca parlant amb el llibreter i historiador Jordi Romeu, que aquest dijous presenta el seu llibre La mort del príncep, que va guanyar el 36è Premi d'Assaig Josep Vallverdú, un dels més prestigiosos de la literatura catalana. Jordi Romeu, bon dia.
Hola, bon dia.
El llibre es va publicar a finals del 2020 a càrrec de Pagès Editors. El premi és del 2019, però la d'aquest dijous és la primera presentació en públic.
Sí, efectivament. Les bases del premi preveuen que els llibres guanyadors, tant en poesia com en assaig, es publiquin l'any següent, coincidint amb el lliurament de l'edició d'aquell any. Per tant, el llibre La mort del príncep havia de sortir el novembre del 2020 i va sortir amb uns dies de retard el novembre del 2020, és a dir, en plena pandèmia. Vaig intentar organitzar una presentació abans de Nadal, però ja no es va arribar ni a desconvocar perquè no la vam arribar ni a convocar, perquè de seguida va venir la tercera onada, no? I ara que hi ha una escletxa, sembla, una escletxa entre la tercera i la quarta onada, toquem fusta, doncs ara sí que, diguéssim, presentaré el llibre aquest dijous.
A casa, a Vilafranca, no sé si, donades les circumstàncies, hi poden haver altres bolos.
Ah,
altres presentacions?
No, de fet, amb una hi ha, com aquell qui diu, home, no és que ho exaureixis tot, però com a mínim fas el que seria el bateig, no? El bateig simbòlic del llibre, el presentes en públic, els lectors doncs tenen l'ocasió d'escoltar dues opinions, en aquest cas la del Pep Antoni Roig, periodista cultural, escriptor, i la del Ramon Arnabat, l'historiador, que parlaran d'aquest llibre, i després també el punt de vista de l'autor. I amb això representa que hi ha prou, no?, de fer una presentació, un acte públic. Evidentment, la proximitat entre l'autor i el lector dona peu a que en puguem parlar sempre que els lectors en tinguin ganes, no?, del llibre. Vull dir, això és un privilegi que tenim els autors i que tenen els... Bueno, no sé si privilegi, però que els lectors, no? de poder interpel·lar-nos i de poder canviar impressions sobre la lectura d'aquest llibre.
La mort del príncep és una lectura, la teva lectura, en clau historiogràfica de la famosa novel·la de Lampedusa.
Sí, és una novel·la que m'he llegit i rellegit moltes vegades, que m'agrada molt, trobo que és una gran novel·la i que, a més, té un transfons històric molt interessant i que dona peu a moltes interpretacions, no? L'Umberto Eco deia que una novel·la és una fàbrica d'interpretacions, no? Perquè les novel·les per elles mateixes mai estan tancades. I aquesta també m'ho sembla, que és un artefacte literari que dona peu a moltes possibles lectures, i una de les possibles lectures la que presento aquí amb la mort del príncep. Evidentment, ja que sóc historiador de formació, totes les lectures que faig, siguin ficció o siguin assaig, passen pel filtre de la meva formació, diguéssim, acadèmica, i de la meva activitat professional, no? El fet de ser historiador. I per tant, poso l'accent en això. Però també, per exemple, El Gato Pardo és una novel·la que es pot llegir en clau existencial, perquè el protagonista, Don Fabrizio, és un home que se sent... D'acord, està superat per la història, perquè viu uns moments convulsos, moments de canvi, de transformació, però també és un home que és desenganyat del que seria el gènere humà i molt, molt entutxulat en el seu petit món, no? Que té una actitud envers la resta de la humanitat molt poc falaguera, no? molt distant, no? És un home que viu la vida amb gairebé desitjant la mort a vegades, no? Per això una de les famoses frases de la novel·la és: mentre hi ha mort hi ha esperança, que trasllada aquest sentiment existencial, aquest neguit existencial que té el príncep, no?
I el Gato Pardo, assistim a la caiguda de l'aristocràcia italiana, de tot un món, un sistema, a les portes de la unificació del país.
Sí, és l'aristocràcia, la vella noblesa, que per mèrits propis entra en una crisi, entra en una crisi que és anterior a la unificació. I el que de fet la unificació italiana, l'absorció de Sicília dins el regne d'Itàlia, que s'està gestant des del Piemont, és a dir, des del continent, no pas des de l'illa, de fet el que farà és donar una oportunitat a aquesta aristocràcia a continuar formant part de l'elit dirigent del país. Però ja no seran els líders els que aniran a davant de tot, sinó que s'hauran subeditat, quedaran supeditats per nous personatges que representen noves classes emergents que, bueno, els hi passaran al davant i imposaran les seves tesis, no? Les seves tesis en matèria de política, política econòmica, en matèria cultural, de costos estètics i tot això. I l'aristocràcia, per no quedar descavalcada del tot, haurà de cedir i assumir un paper no protagonista, sinó un paper de secundari.
Aprofites també per reivindicar el paper de la novel·la com a reflexa, com a mirall d'aquesta realitat que narra.
Sí, la novel·la, totes les novel·les es poden considerar històriques des del moment que són fruit d'un moment, d'un present, no? I, per tant, traslladen al lector les inquietuds, els interrogants, les neures, el que vulguis dir de l'autor, no? Aquesta, a més, és una novel·la que no només es parla des del present, sinó que intenta reflectir un passat. Un passat que és prou interessant, no? Aquesta absorció de Sicília dins el nou regne d'Itàlia, no? Llavors, els interrogants, els dubtes, les qüestions que es plantegen aquí, jo penso que són molt útils a l'hora de rumiar, a l'hora de raonar un procés com aquest en un altre lloc del continent europeu, no? Aquest trànsit del vell règim al liberalisme, aquest descavalcament de l'aristocràcia en favor d'unes noves classes emergents relacionades amb més aviat amb l'explotació agrària i tot això. Per tant, és perfectament lícit, diguéssim, utilitzar aquesta novel·la i altres novel·les per reflexionar sobre els canvis històrics, no? Perquè moltes vegades l'historiador treballa amb categories molt, molt abstractes i, en canvi, la novel·la, totes les novel·les parlen de personatges, parlen de personatges de situacions més o menys quotidianes, més o menys normals, més o menys extraordinàries, però de persones que tenen una psicologia, uns éssers de encara que siguin de paper, de carn i ossos, no? I, per tant, les seves reaccions davant de les vicissituds de la història que es planteja a cada novel·la es poden agafar com a interrogant a l'hora de plantejar-te o d'aproximar-te en un moment històric determinat.
Ens deies que el llibre Il Gatto Pardo de Lampedusa t'agrada molt, que l'has llegit moltes vegades abans d'escriure aquest assaig. I la pel·lícula de Visconti?
Bueno, primer vaig veure la pel·lícula abans de llegir la novel·la. I la pel·lícula em sembla extraordinària, també. Pràcticament condensa amb tot el que pot la novel·la i amb 3 hores i pico d'allò, que és una pel·lícula llarga, però realment jo no em cansaria mai de veure-la perquè sempre acabes descobrint nous detalls. I és en la mesura que pot ser una pel·lícula fidel, molt fidel a la novel·la, i a més hi ha, diguéssim, tota la posada en escena de Visconti, que era un tio que no deixava cap detall per tocar, no? Era molt, molt detallista, molt prim mirat amb les coses, i fa una reconstrucció històrica magnífica. I a més, encara per, si hem d'afegir-hi alguna cosa, es recupera un vals de Verdi que sona en el tram final de la pel·lícula, que dura l'escena del ball, que dura 45 minuts a la pel·lícula, que és molt, però que realment allà entens moltes coses, i que, ja dic, sona diverses vegades aquest vals de Verdi, i és, vaja, el colofó magnífic per una gran pel·lícula.
En quin ordre recomanes abordar aquests tres elements? La mort del príncep, la pel·lícula de Visconti, la novel·la original de Lampedusa?
Jo deia que això és un pack de confinament, que pots tens novel·la, pel·lícula i assaig. A veure, hi ha molta gent que segurament coneix la novel·la del Gato Pardo, hi ha molta gent que deu conèixer la pel·lícula, però jo he escrit aquest assaig pensant que amb algú que no ni ha llegit la novel·la ni ha vist la pel·lícula. O sigui, evidentment no li explico de què va tot, però, home, jo considero que dono prou pistes com perquè si no has llegit o no has vist la novel·la, no has vist la pel·lícula, doncs tinguis elements per anar seguint el discurs que proposo. Ara, jo el que faria és animar els oïdors tant a llegir la novel·la com a veure la pel·lícula, perquè em semblen dues obres mestres.
Si en voleu més, això ha estat un tastet. Aquest dijous a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinzeum, presentació de la mort del príncep de Jordi Romeu. Gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.